Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Ni la broma més pesada, ni l'acudit de més mal gust, ni el guió més passat de voltes. Res equiparable al que s'ha viscut aquest matí amb Rodalies a Catalunya. Un altre matí de caos, de desconcert, de moltes preguntes, poques respostes i l'emprenyada de la gent que va escalant en intensitat.
Estic fins als nassos, si la Renfe no s'aguanta per enlloc, se n'enfoten de nosaltres cada dia, govern, Renfe, Adif, els maquinistes, perquè això és delictiu.
En poc més d'una hora hem canviat d'escenari 5 vegades. A les 6 del matí, el servei s'ha reprès amb tota la normalitat que permetien les circumstàncies, és a dir, amb alguns trams coberts amb servei alternatiu d'autobusos. A 6:45 hi ha hagut la primera caiguda del centre del control de trànsit centralitzat d'Adif, ubicat a l'estació de França. No ha trigat a resoldre's, però al cap de res, nova incidència. Finalment, a 7:45 ja s'ha pogut reprendre el servei amb les limitacions que ja sabíem, però amb trens. I a la pregunta, i avui què ha passat? La resposta ara mateix és encara a l'aire. El ministre Óscar Puente no descartava res.
És una de les hipòtesis de ciberataque. No sabemos lo que ha sucedido. És una de les hipòtesis que se está manejando en este momento porque todo ha ido normal.
I des del govern, Pere Macias ja apunta de què han de prendre nota els responsables de la xarxa ferroviària.
Potser que no construïm tant, i mantinguem més. És a dir, jo penso que això és la lliçó que s'hauria de prendre.
I per si això fos poc, ara ens acaba d'arribar la informació que a l'R2 hi ha també una interrupció de la circulació de trens, concretament a Cunit, és el nucli de Rodalies de Catalunya, per la presència d'un incendi que no tindria a veure amb aquesta infraestructura, però sí que afecta la circulació de trens per aquest punt, R2 a Cunit. I anirem un dia més als punts més conflictius d'aquesta xarxa, on des de fa pràcticament una setmana els trens ara van una mica, ara no van gens. Intentarem explicar-vos l'origen també de la incidència d'avui.
Catalunya al dia.
I també ens fixarem en la repercussió que té aquesta crisi monumental de Rodalies sobre el trànsit, perquè molta gent no té més remei que agafar el cotxe per poder arribar a la feina, aquells que en tenen, clar. Equip Viari, Txell Garriga, perquè aquest matí fins i tot s'ha arribat a restringir l'accés a la Ronda de Dalt a Barcelona, i això ha estat pel gran volum de trànsit que hi ha hagut o no?
Bon dia, Estel. Doncs sí, és una mesura excepcional. Han tallat els accessos durant un quart d'hora, més o menys en hora punta, en sentit Llobregat, perquè hi havia més trànsit de l'habitual, ho han xifrat en un 2% més, que s'ha agreujat també per accidents han provocat que la cua fos tan compacta, aquesta cua, que s'han tallat els accessos per evitar que més vehicles s'hi sumessin i es pogués drenar una mica la via. Ara mateix, circulació en general força més tranquil·la. De fet, la principal incidència la tenim a l'AP7 a Gelida, en sentit sud, perquè només hi ha un carril obert en el punt de l'accident del tren de l'R4, on estan treballant per reparar aquesta via, i també a l'A2 cap a la C32, l'alternativa. A l'AP7 per un accident a Sant Joan d'Espí. Més enllà d'aquestes retencions, però també tenim ara una vintena de vies on és obligatori l'ús de cadenes per circular i algunes que estan tallades per neu, entre elles, per exemple, el port de la Bonaigua, que de fet està tancat per risc de llau.
Doncs carreteres tallades pel temporal de neu. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Té altres conseqüències, això també, perquè Puigcerdà, la capital de la Cerdanya, han suspès les classes. Aquí s'han llevat amb 12 centímetres de neu.
I tampoc hi ha transport escolar ni a la resta de la comarca ni a la Vall de Ribes. A Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Llogassa, també el Ripollès, no tenen servei de telefonia ni fibra de Movistar des de dissabte.
I també des de dissabte, ara ho sentíem que ens ho deia la Txell, s'ha tallat el port de la Bonaigua perquè s'hi estan provocant allaus controlades amb helicòpter.
A la major part del Pirineu, avui, la grau de perill de llaus és de 4 sobre 5. Tot i això, a la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, el transport escolar i el públic sí que estan operatius.
I la previsió, Francesc Mauri, bon dia. Quina
bon
és
dia.
Pel que fa a la neu i pel que fa al vent? Perquè déu-n'hi-do com ha bufat a bona part del país, també.
Doncs sí, el temporal de vent molt, molt destacable i al vespre 141 km per hora de cop màxim a Valls, a la capital de l'Alt Camp, una xifra que fins i tot és superior a la de l'important temporal del 2009. Per tant, doncs, una dada molt contundent. Un vent que s'acaba radicalment i aquesta tarda ja no hi haurà avisos. No hi haurà vents destacables, ni tarda ni nit. Però això sí, s'acosta un nou front que aquesta tarda encara no arriba, intervals de núvols, i demà sí, demà núvols, no pas grans precipitacions, però sí i pluges dèbils, que a la costa seran poca cosa o gairebé inexistents a la Costa Brava, més notables a Ponent i, sobretot, al Pirineu Occidental, amb un canvi important. La cota de neu puja a 1.800 metres, però això al matí. A la tarda baixarà 1.200.
I els esports, Montserraia, bon dia.
Bon dia.
Què explicarem avui?
Doncs començarem parlant de la Copa de Bàsquet. Fa només uns minuts s'ha fet el sorteig dels quarts de final. El Joventut s'enfrontarà al València el dijous 19 de febrer i el Barça jugarà el divendres 20 contra l'UCAM o el Baskonia. Hi ha un partit pendent de Lliga. Els blaugranes habiten a Madrid fins a la final. La Copa es jugarà a València. El Girona de futbol tanca la jornada rebent avui el Getafe Montilivi a les 9 del vespre amb transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. Els de Mitchell busquen la quarta victòria consecutiva a les Terres de Lleida, victòries del Hayo Post-Lleida, a l'ACB, del Cadí La Seu a la Lliga Femenina i també de l'Atlètic Lleida a la Segona Federació de Futbol. I el Nàstic, després de quatre derrotes consecutives, va aconseguir la victòria ahir davant l'Eivissa, que els permet pujar a la desena posició a 4 punts de la zona d'ascens.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran avui al control central. Són la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
Doncs el caos que hi ha a Rodalies des de la setmana passada s'ha complicat encara més aquest matí amb una nova incidència. Els trens han començat a circular a les 6, però 30 minuts després, només mitja hora després, el sistema informàtic del centre de control a l'estació de França a Barcelona ha fallat i s'ha hagut d'interrompre el servei.
El centre de trànsit centralitzat que tenen a l'estació de França i controla tot el servei de Rodalies ha patit un problema, una incidència, i el servei de Rodalies ara mateix es troba suspès.
El centre de trànsit centralitzat, segons deia el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha tingut aquesta incidència, s'ha recuperat al cap de poca estona, però 15 minuts després tornava a caure. Tot plegat ha fet que s'hagi parlat d'un possible sabotatge, tot i que, ara per ara, no hi ha res confirmat, no? Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. Si el centre de control de Rodalies és l'equivalent a la torre de control d'un aeroport, decideix quins trens passen, en quina via i quan, seria, per entendre'ns, com el cervell de la xarxa.
Imprescindible, per tant, per la seva, pel seu
bon
funcionament.
Exacte, perquè rep la informació dels convois i respon als incidents que hi ha. Si falla, com ha passat aquest matí, tot cau en cadena.
I la pregunta que ens fem tots avui és per què aquestes dues caigudes del centre de control en poc més d'una hora, tan seguida?
Encara no tenim resposta, però aquí és on apareix la hipòtesi d'un ciberatac o d'un sabotatge. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu d'ADIF, Salvador Almanà, ha desvinculat la caiguda del CTC a les deficiències de la xarxa o a la falta d'inversions. I quan li hem preguntat per un possible sabotatge, ens ha respost així.
No puc descartar qualsevol opció, perquè estem investigant-ho ara mateix. Evidentment, anem a continuar investigant amb els nostres informàtics, amb l'empresa que dona suport al nostre sistema de comandament del trànsit ferroviari.
Com ens deia el portaveu d'ADIF, encara s'està investigant i a hores d'ara ningú sap del cert la causa del que ha passat. Tot i això, el ministre de Transports, Òscar Puente, admet que el sabotatge és una de les hipòtesis amb què es treballa. Són declaracions a Televisió Espanyola.
És una de les hipòtesis de ciberataque, però, en fi, jo tampoc quiero aquí decir nada porque no quiero alimentar nada que no sabemos lo que ha sucedido. És una de les hipòtesis que s'està manejando en este momento.
ADIF no ho descarta, el ministre de Transports tampoc, però i els experts què hi diuen?
Els experts amb els que hem parlat ens diuen que ara la xarxa de Rodalies és especialment vulnerable als sabotatges perquè, coincidint amb la migració de sistemes, s'estan fent reparacions d'urgència en molts punts i això provoca que qualsevol fallada o atac ho pugui fer saltar tot. Bruno Pérez, perit judicial informàtic forense, troba sospitosa la seqüència del que ha passat aquest matí.
A mi el que m'agrinyola en aquest cas és això, n'hi ha hagut dos de seguits, o sigui, amb aquesta immediatesa un darrere l'altre, podria ser.
Doncs les caigudes d'aquest centre de control han dinamitat la represa del servei a primera hora. Perquè si la previsió inicial per avui era que la circulació es recuperés de manera parcial, aquesta incidència ha fet que, a l'hora de la veritat, molts usuaris es trobessin amb tots els trens aturats un dia més i en dues ocasions al llarg de poca estona. També hi ha hagut molts problemes quan els combois sí que han pogut circular. I els usuaris també s'han queixat pel desgavell amb la informació que els arribava per part de Renfe. Anem un dia més a l'estació de Sants de Barcelona. Allà un dia més, José Antonio Rodríguez i Joan García. Joan, bon dia de nou.
Bon dia, Estel.
Com s'ha viscut tota aquesta situació tan surrealista al llarg del matí d'avui?
De 6:45 a les 8 ha sigut un despropòsit.
Totalment.
Hem canviat d'escenari, ara hi ha trens, ara no n'hi ha, fins a 5 vegades, pel que heu explicat, i quan s'ha estabilitzat el servei han començat a passar trens, això sí, sense cap regularitat i amb retards considerables. Els usuaris escèptics un dia més buscaven la manera més segura d'arribar al seu destí.
Sí, el que faré serà agafar catalans quan arribi a plaça Catalunya, però bueno, penso que funcionarà, més que qualsevol que funciona a plaça Catalunya, després catalans, em refio més dels ferrocarrils de la Generalitat.
Altres, a falta d'un servei garantit, buscaven protecció espiritual.
No perdé la esperanza porque estaba orándole mucho a Dios que hoy ya se pudiera restablecer el servicio. Uno en el trabajo no puede decir no vengo, tiene que buscar opciones de cómo llegar.
Tot això a Sants, i a més al clot, la frenada forta d'un tren feia una fumarada sense més conseqüències.
I ara, Joan, com està tot? A veure, la pregunta del milió és, ara hi ha trens? Funciona bé el servei? O tot
sí,
el bé que pot funcionar?
Sí, sí, hi ha trens. Hi ha una represa progressiva del servei. Van passant trens a totes les línies, però amb alguns retards significatius, sobretot els que venen de més lluny, els regionals. Antonio Carmona, portaveu de Renfe.
Estan estenint la DIF, estabilitzant el sistema i per evitar que es pugui tornar a produir. I nosaltres, amb la capacitat restringida que dona aquest tipus d'incidències, poder garantir aquesta mobilitat amb un servei que de forma gradual i progressiva es pugui anar recuperant.
Però on hi ha més retards és a l'alta velocitat, retards d'entre una i dues hores pel trencament d'una via que no compromet la circulació, però que obliga a anar a 80 km per hora en un tram de 15 km entre Alcover i l'Espluga de Francolí.
I a la línia R1, aquí es funciona a trossos, a trams, avui amb un servei alternatiu per carretera entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. Al Maresme, els tècnics de DIF han estat inspeccionant les vies. Estació de Canet de Mar. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Disculpa, Estel, que m'he tornat a moure, sóc com els trens. Ara tornem a estar a l'estació d'Arenys de Mar. Però és exactament això. Operaris de DIF han fet a peu un tram llarg de via entre Arenys de Mar i Canet. Anaven equipats amb una màquina que passaven per damunt els rails per comprovar-ne l'estat. Els punts per on han anat passant i han deixat senyals de limitació de velocitat a 30, suposem per quan es pugui reprendre el servei. Posteriorment, ha passat un primer tren des de Canet cap a Arenys, on ens trobem, i un treballador ens ha confirmat aquí, a l'estació d'Arenys, que es tractava d'un viatge de prova. Perquè en aquest punt, des d'Arenys cap al nord, el trajecte es fa en autocar, vehicles de Moventis, que ha mobilitzat Renfe, fan el viatge entre Arenys de Mar i Blanes. I des d'aquí també es continua el viatge fins a Maçanet per carretera. Aquests vehicles aturen a tots els municipis per on passen. Des d'Arenys de Mar cap a Barcelona sí que es pot fer, de moment, el viatge en tren. I esperem que així es mantingui, perquè aquest matí la cara dels usuaris era un poema. Sorpresa, incredulitat, frustració. La gent ha tornat a confiar en el tren. L'estació de Mataró tornava a omplir-se un altre cop i, de sobte, s'han quedat amb un pam de nas. Els escoltem.
Jo venia cap aquí, llavors he sentit precisament, jo tinc les notícies de Catalunya Ràdio, he sortit que hi havia hagut un incident a l'estació de França, crec que era, i que estaven un altre cop parats. Dic, bueno, doncs, com a mínim he de venir aquí a agafar el justificant i a fer la foto de rigor, perquè, clar, a mi m'esperen.
Clar, una incidència que a ver cuánto tiempo los va a retener aquí dentro de la estación.
Això costarà molt de tornar a funcionar tot normal. Treballo en un hospital i no arribaré i, bueno, estic una mica amoïnada.
Perquè aquesta és una altra. En aquest cas, per exemple, el de la Joana, el teletreball no és possible. És infermera de quiròfans i avui no ha arribat un altre cop a l'hora a la feina. No donaven a l'abast a la finestreta de l'estació de Mataró per donar unes explicacions que ni tan sols els treballadors no tenien. I la paciència dels usuaris de Renfe és infinita. La majoria quan han pujat a l'autocar de Moventis, no s'han fixat en la frase que duia el vehicle al seu lateral. Mobilitat és llibertat. Això és poesia pura.
Marta, per tant, pel que explica, s'haurien d'estar fent ja marxes blanques, no?, que és com s'anomena quan passen aquests combois buits, només amb el conductor per comprovar que la via és segura, no? Per tant, en aquest tram entre Arenys, Massanet, Massanes?
N'han fet una. Només en el tram de Canet fins a Arenys, el tren anava molt a poc a poc, molt a poc, hem anat a la mateixa velocitat. Per la carretera hem comprovat que no hi havia ningú i hem suposat que era un tren en proves, i quan hem arribat aquí, que hi ha un responsable de Renfe, que és el que s'encarrega de dirigir les persones que estan esperant a la porta de l'estació els autocars per anar cap al nord, ens ha confirmat que sí, que era una marxa blanca, és a dir, un tren d'aquests que es fa en proves i que no saben quan es tornarà a obrir aquest trajecte, que aquest matí en teoria havia d'estar obert, perquè sí. Al principi, des d'ahir, la notícia era que el tram per carretera era només la part de Blanes a Massanet-Massanes. Uh-huh. I la sorpresa ha sigut que aquest matí la primera de les incidències que s'ha conegut és que la circulació quedava suspesa a partir d'Arenys de Mar.
Ja, des d'Arenys. Molt bé, Marta, doncs gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Un quart i un minut de dues, anem ara a Sant Vicenç de Calders, punt de connexió clau de diferents línies, uneix zones del sud de Barcelona amb el Garraf, el Baix Penedès, també Tarragona, i aquí passen trens regionals de llarg recorregut, que en Joan Garcia ens deia que també es veuen afectats. Estació de Sant Vicenç de Calders, Baix Penedès, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
I tenim una última hora sobre la circulació a l'R2 Sud.
Sí, la tercera aturada de trens generada per un incendi que s'ha vist a la zona de Cubelles. Ens diuen els bombers que és poca cosa, però que està mantenint interrompuda la circulació de trens entre Cubelles i Sant Vicenç de Calders. Ara hi ha diferents trens aturats aquí. Acaba d'arribar un regionals de Tarragona de Reus que tampoc podrà sortir en direcció a Barcelona, i això empitjorarà encara més la situació de circulació de trens que es començava a millorar a les últimes hores. Aquest ha estat un altre matí de desori, de descontrol d'horaris en aquest nus ferroviari de Sant Vicenç de Calders, que començava amb alguns trens a primera hora del matí i s'estroncava poc abans de les 7 davant la incredulitat dels qui havien donat l'enèsima oportunitat a Rodalies.
Ahir a les 9 de la nit van decidir que sí, encara que sabíem que no.
Sí, tenia esperança. Els meus amics m'han dit que estaven al tren parats, he apretat Llobregat, però he vingut igualment per si hi havia tren. Me'n vaig cap a casa, m'he anat a buscar amb uns pares.
Després de dues caigudes del sistema, al cap d'una estona tornava la il·lusió.
Atenció, viajeros. Ha recuperado la comunicación. Los trenes vuelven a circular en breves momentos.
Però alguns usuaris, com la Maria o també l'Anna, han acabat tirant la tovallola després de la gincama de pujar baixa als combois al llarg del matí.
Sí, però ja m'he rendit. Bueno, que jo havia de sortir perquè tenia un examen a les 8 i he sortit de Tarragona a les 5:56. Primer de tot m'han fet agafar el tren per mitja hora per suspendre'l. Després he estat un rato parada, han dit que tornava a funcionar, he pujat al tren i han tornat a dir que no funcionava.
Y hoy he decidido abandonar el tren porque ya nos han avisado de que no sabemos cuánto tiempo va a estar parado.
La línia R2 Sud està aturada, igual que la circulació de regionals, com explicàvem, però la R4, la que va per l'interior, continua mantenint els serveis alternatius d'autobusos, tot i que els trens funcionen. Encara en aquesta hora, els usuaris estan preferint utilitzar els autobusos perquè, com a mínim, saben que cada mitja hora en surt un perquè els trens arriben quan poden. I els regionals, que havien començat a recuperar una mica els horaris, tenien retards de 3/4 o 1 hora, després de les 2 hores de retard de primera hora del matí, ara tornaran a acumular més retards per aquesta nova interrupció de Cubelles.
Gràcies, Manel Sastre, des de Sant Vicenç de Calders. Bon dia.
Bon dia.
Doncs clar, davant d'aquest matí novament de caos, davant l'aturada novament del servei de Rodalies i després la represa i després la interrupció i així, molts usuaris han optat per desplaçar-se en autobús o en vehicle particular. Com ja ha passat en els últims dies, els autobusos han anat més plens, hi ha hagut també cues per pujar-hi, sobretot a primera hora del matí, però després han funcionat amb força normalitat. Això provocant molta congestió a les entrades de Barcelona, també a la sortida sud de la P7, que amb un sol carril no ha pogut assumir aquest increment de la mobilitat generat per la crisi a Rodalies. Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia, sí, un caos que en certa manera s'ha traslladat també a les carreteres, no? Com a efecte col·lateral. Trànsit admet que l'AP7 no pot absorbir tota la circulació, és la via principal del país, i valora de moment l'increment en un 2%, però ens expliquen que aquest 2% és irregular, no a totes les carreteres. Ho ha explicat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, al matí de Catalunya Ràdio.
Les carreteres estan preparades per suportar unes intensitats de trànsit elevades. Les carreteres el que no poden és donar sortida a tot el trànsit que es desplaça amb transport públic en unes hores determinades. Tenen una capacitat hora punta, les autovies, autopistes, les d'alta capacitat, les de tres carrils tenen una capacitat de 5.200 vehicles hora.
De fet, la P7 ha arribat a tenir 10 quilòmetres de cua. És per això que Trànsit recomana com a alternativa durant tot el dia l'autopista C32.
És recomanable l'alternativa A2 C15, seguir per l'A2 a Martorell i anar a buscar la C15 per baixar a Vilafranca. Però també estem donant l'alternativa de la C32, que és de franc, des del Vallès, per tothom que baixi per l'AP7 vulgui i pugui anar a buscar la C32.
L'autopista del Maresme, també. Intensitat de trànsit excepcional. I la ronda de Barcelona, amb 3 accidents, doncs també ha patit, ha tingut retencions entre 5 i 10 quilòmetres.
Amb una mesura també força excepcional, que és que durant una estona, 10 minuts, un quart d'hora, s'ha restringit l'accés a aquesta ronda de dalt per evitar que encara es congestionés més. I enmig d'aquesta crisi de mobilitat, el sector del transport de mercaderies per carretera està fent un sobreesforç per evitar que la cadena de subministrament en surti perjudicada. Representants del sector a Tarragona demanen a Trànsit que es prioritzi la circulació de camions per l'únic carril obert de la P7 que hi ha en sentit sud. Clara Echevarría Domingo, des de Tarragona, què t'han explicat des del sector?
Hola, bon dia. Doncs el director de la Federació Empresarial d'Autotransport de Tarragona, Josep Lluís Aymat, ens ha dit que les empreses del sector, la majoria petites i mitjanes empreses familiars, han augmentat el volum d'hores de treball i alhora han de fer front a l'increment de costos pels desviaments i els temps de retenció a les carreteres.
Les empreses de transport de mercaderies són mils i mils de petites i mitjanes empreses familiars que estan permanentment i de manera quasi diria que obsessiva per atendre els clients i d'aquesta manera doncs més o menys tothom ha fet, encara que sigui amb més treball, encara que sigui emprant més hores, encara que sigui amb més costos, tota la feina que s'havia de fer s'està fent.
I d'altra banda, aquest matí, el sector del transport de mercaderies per carretera s'ha reunit amb el director del Servei Català de Trànsit, amb Ramon Lamiel, ara el sentíem. De què hem parlat en aquesta reunió, Clara?
Sí, la reunió ha tingut lloc en un moment en què aquests últims dies el volum de trànsit ha crescut exponencialment pels problemes al servei ferroviari, que ha coincidit també amb el tall d'un carril de la P7 en sentit sud. El president de la FEAT, Joaquim Riudeubas, ha destacat la bona sintonia amb Trànsit, que els ha demanat prudència. Riudeubas, en aquesta reunió, ha proposat que els camions puguin fer servir de forma preferent l'únic carril obert de la P7.
Per mi una solució seria un filtratge de preferències. Els turismes són ràpids, però clar, ho col·lapsen tot ràpid. Per tant, jo crec que si han obert un carril s'hauria de donar preferència a camions, a vehicles, matèries perilloses, frigorífics.
El sector es tornarà a reunir amb Trànsit aquesta setmana. Finalment, la FEAT ha destacat que fa temps que denuncien la falta d'inversió i d'execució pressupostària durant anys en una xarxa viària que asseguren que és clau a nivell estatal.
Un caos de Rodalies que està afectant el dia a dia de molts treballadors, també de les empreses. Aquest matí el govern s'ha reunit amb els sindicats i les patronals per tractar aquesta situació. Palau de la Generalitat, Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
I què doncs en sabem d'aquesta trobada?
Sí, exacte. Ha estat una reunió de seguiment on han participat les patronals Foment del Treball i PIMEC i els sindicats Comissions Obreres i UGT. Tots ells han coincidit a denunciar que s'ha arribat a aquesta situació a causa de dècades de desinversió i el que han fet és demanar responsabilitats al govern. Li demanen que agafi i que tingui un comandament únic tant pel que fa a la gestió d'aquesta solució com també, diuen, a la comunicació per evitar el que qualifiquen de caos informatiu que s'ha viscut aquest cap de setmana i que encara està agreujant més, diuen, la situació. Antoni Canyete és el president de PIMEC.
No n'hi ha responsabilitat en aquest cas per part nostra, ni dels treballadors ni de les empreses, i li hem dit al govern, com us deia, de que no és el culpable, però sí el responsable.
Empreses i sindicats esperen pactar al llarg del dia d'avui i publicar juntament amb el govern una llista de recomanacions que permetin concretar quines són les opcions que tenen els treballadors que no es poden desplaçar als seus llocs de treball amb normalitat. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres a Catalunya.
El govern de la Generalitat, per una banda, que doni instruccions clares i precises i les recomanacions clares i precises i un canal únic d'informació on la gent sàpiga a què tenir-se i poder planificar els seus trajectes. I el que demanem a les patronals és que, escolta'm, ja hi ha una normativa legal que recull quins són els drets de les persones treballadores en situacions com les actuals i, per tant, el que demanem és que tingui flexibilitat.
Pendents, per tant, d'aquestes recomanacions, Estel, també hem sabut que ara al migdia, d'aquí 5 minuts, ha de començar una reunió telemàtica, en aquest cas entre el govern i els principals ajuntaments, diputacions i també entitats municipalistes. Els assistents d'aquesta reunió, el que sí que ens han traslladat és que el govern els ha dit que aquesta serà una setmana difícil i que ara mateix no hi ha data per la plena recuperació del servei.
Entesos, doncs seguirem també aquesta reunió del govern amb els ajuntaments i altres institucions més de l'àmbit local. Gràcies, Sara, bon dia.
Bon dia.
I a tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, tanca files amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després que els socis i l'oposició hagin reclamat la seva dimissió. Illa continua ingressat a l'hospital i el conseller Albert Dalmau, que exerceix les seves funcions, ha demanat compareixer demà passat al Parlament. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, aquest matí fonts de l'executiu han volgut deixar clar que la destitució de Sílvia Paneque no està sobre la taula del govern. Des de l'Hospital Vall d'Hebron, Salvador Illa ha ordenat centrar tots els esforços a recuperar el servei de Rodalies i descarta fer canvis a l'executiu. Davant la pressió de socis i oposició, el PSC també ha tancat files amb la seva consellera. Ferran Pedret és el cap de files dels socialistes al Parlament en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
A mi em consta que la consellera de Territori té el ple suport del president. Es valora la tasca que està fent al capdavant de la crisi i, si em permet el comentari, a mi em sembla que assumir responsabilitats en un moment de crisi és seguir el timó fins que es restableixi la normalitat.
És cert que ara per ara Illa tampoc podria destituir Sílvia Paneque. Mentre estigui de baixa, les funcions de president les exerceix el conseller Albert Dalmau i una de les limitacions que té és precisament destituir membres del govern. Per cert, Dalmau està a l'espera que el Parlament li digui a quina hora pot comparèixer dimecres, demà passat, durant el ple pel caos de Rodalies.
Doncs els socis prioritaris del govern, que són Esquerra Republicana i els Comuns, han advertit que un cop passi el caos de Rodalies, s'asseuran a parlar amb el govern per veure com queden les relacions, mentre que Junts per Catalunya apunta Salvador Illa com a responsable d'aquest caos a Rodalies per no haver cessat la consellera Paneque. Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia. Si és la crisi més important de la legislatura, i tant la portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, com la cap de files dels Comuns, Jéssica Albiach, demanaran explicacions i responsabilitats un cop resolta la situació. N'han parlat al matí de Catalunya Ràdio.
Ara que ho solucionin, que posin al dia doncs, la xarxa ferroviària, la xarxa viària, i que donin resposta a les necessitats de la ciutadania. I, evidentment, després ja en parlarem.
Que passi aquest caos que arrosseguem aquests dies i una vegada se donen totes les explicacions, demanarem que s'assumeixin responsabilitats a banda i banda.
Junts per Catalunya exigeix a Salvador Illa que mogui fitxa per cessar la consellera Paneque. El portaveu és Josep Rius.
És inaudit tant que la consellera Paneque continuï formant part d'aquest govern com que el president Illa no la cessi. I si Illa no la vol cessar, el president de la Generalitat de Catalunya passa a ser el responsable d'aquesta crisi.
El PP català també demana dimissions i es desentén de la falta d'inversió històrica a la xarxa de Rodalies. Santi Rodríguez, portaveu dels Populars.
Ni el govern de la Generalitat ni el govern d'Espanya fa 3 anys que no tenen pressupost i la culpa és de governs de fa més de 8 anys.
Vox va més enllà i reclama eleccions anticipades a Catalunya i a l'Estat.
Doncs encara hi afegirem una veu més, és la de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que qualifica la situació d'inadmissible i reclama que s'esbrinin les causes que han provocat aquest caos i que assumeixin responsabilitats des de Renfe o Adif.
És evident que hi ha coses estructurals que no han funcionat i no estan funcionant al servei de Rodalies. El que demanem als governs és que, efectivament, es vagi al fons de la qüestió. També s'hauran de depurar responsabilitats a Renfe o a Adif, que són els operadors de les Rodalies. No és tolerable i és inadmissible.
Catalunya al dia,
amb Estel Batet.
Doncs a punt d'arribar a 2:15 del migdia. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Fem un repàs a les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info novament i a aquest minut a minut, no?, de la crisi.
Sí, un minut a minut activat aquest en directe on podeu doncs veure exactament què està passant en cada moment, perquè realment avui és un dia de recapitular també què ha passat en cada hora del dia, per entendre'ns a Rodalies. També algunes apunts sobre el temporal que ha deixat algunes afectacions.
Sí, ara en parlarem.
De seguida parlarem. Exacte. I a partir d'aquí, doncs, per exemple, entrades que hi ha en aquest minut a minut. Una interessant. Com reclamar els diners del bitllet de Rodalies des d'aquest dilluns? Que sapigueu que tot aquest...
No, que ara és gratuït durant un mes,
hagut,
no?
Exacte, és gratuït, però hem cobrat, doncs ja teniu aquí també l'enllaç al formulari on es poden reclamar aquests diners.
Molt bé. Fa un any, de què parlàvem, Marc?
Doncs mira, parlàvem del rodatge d'una pel·lícula.
Pugem al Balandrau, potser després també ens veiem.
Qui perd, es menja les nits... Quan
doncs és aquesta tragèdia del Balandrau que tindrà la seva pel·lícula. Dèiem, començaven a fer el càsting dels 400 extras que havien de participar en aquesta pel·lícula.
Ah, perquè s'està a punt d'estrenar aquesta
pel·lícula. El 20 de febrer es van fer proves a l'Alta Ribagorça i al Ripollès, això va passar al Ripollès, però resulta que no hi havia neu al Ripollès l'any passat.
Vaja, clar. Aquesta. No, doncs haurien d'haver posposat el rodatge.
Va passar això, van haver de traslladar el rodatge a la Vall d'Avui, per tant, van haver de buscar extras també en aquesta zona. I sí, doncs això, el que et deia, aquesta pel·lícula s'estrena ja el 20 de febrer.
Molt bé, gràcies, Marc. Fins demà.
Adéu-siau.
Catalunya al dia.
Doncs ara ens ho avançava el Marc, al portal podeu veure una galeria de fotografies de quanta neu ha arribat a caure a part del país, perquè el desgavell de Rodalies s'hi ha sumat avui aquesta neu del Pirineu, també el fort vent, sobretot a les comarques de Tarragona, i Protecció Civil, que preveu desactivar l'alerta per vent en les pròximes hores. Ens deia el Francesc Mauri que ja aquest episodi havia passat i que hauríem de tenir una mica més de calma, Miquel.
Sí, va a la baixa. Feia 5 anys que el vent no ho fa tan fora a les comarques de Tarragona.
Déu-n'hi-do.
De fet, per aquestes comarques, els bombers de la Generalitat han rebut 300 alertes que han atès, i també a l'àrea metropolitana de Barcelona una quarantena, tant a la part nord com a la part sud, per arbres, sobretot, i branques que han caigut. I en zones de muntanya, el fenomen del torb amb vent i neu encara dificulta la visibilitat.
Ara que parlàvem del Balandrau, a més,
sí.
És per això, sobretot per la neu acumulada a les carreteres, que avui s'han suspès les classes i les activitats escolars a Puigcerdà. Girona, Laia Claret, a la resta de la Cerdanya i també a la vall de Ribes, al Ripollès, avui no hi ha hagut transport escolar.
Sí, exacte, avui no hi ha hagut classe a Puigcerdà i l'Ajuntament remarca que han pres la mesura per garantir la seguretat de tothom. També s'ha demanat molta precaució per la mobilitat. Des del Consell Comarcal de la Cerdanya al matí també han pres la mesura de suspendre el transport escolar a tota la comarca. És el mateix que s'ha decidit a la vall de Ribes, al Ripollès, on avui tampoc hi ha hagut transport escolar per l'estat de les carreteres.
I al Ripollès també, a Sant Joan de les Abadeses i Augassa segueixen sense servei de telefonia i fibra d'en Movistar des de dissabte, Laia.
Sí, l'afectació és entre aquestes localitats i Ripoll, i la causa és un tall que s'ha produït als cables. L'alcalde, Ramon Roquer, recalca que és inexplicable que faci tantes hores que no tenen servei.
Aquest tall s'ha de poder reparar en unes hores. És incomprensible estar 2 dies o 3 dies per resoldre un tall de fibra. No es pot entendre. Per tant, alguna cosa ha de revisar l'operadora perquè aquestes coses deixin de passar.
Les línies d'aquesta companyia no són soterrades, en aquest tram passen per l'aire lliure. L'alcalde assegura que cada vegada que tenen un tall en fibra de Movistar triguen molt a solucionar-ho i ha advertit que perjudica les persones grans que fan servir el servei de teleassistència connectada a internet i també els comerços del municipi.
I el port de la Bonaigua està tancat des de dissabte a la nit per perill de llaus arran de les nevades de les últimes hores al Pirineu. Avui, com ja es va fer ahir també, es desencadenen allaus de forma controlada i es fa amb helicòpter. Sofia Cabanes, bon dia. I com es provoquen aquestes allaus amb helicòpter?
Bon dia, Estel. Doncs es fa amb l'anomenat sistema Daisy Bell, una mena de campana que transporta l'helicòpter i que, al punt precís indicat pels tècnics, dirigeix una explosió d'hidrogen, oxigen i gas que desencadena les allaus. Diumenge, de fet, gràcies a aquest sistema, se'n van poder provocar 5. Avui al migdia, tècnics de territori i del centre de la UEGI de la Val d'Aran hi han tornat amb l'helicòpter per revisar la zona. Montse Bacardit, tècnica del centre de la UEGI.
Hem servit a observar
directament de les nostres uelles condicions, perquè com que ara doncs, se troba barrada, nosaltres no hi podem entrar tampoc a visualitzar les condicions. No? A vegades vols en helicòpter també són molt útils per això.
El grau de perill de llaus avui a bona part del Pirineu és fort, 4 sobre 5. Fins que no es resolgui la situació, les comunicacions entre l'Alt Àneu, el Pallars Sobirà i Naut Aran a la Vall d'Aran es mantenen tancades. El Pallars s'ho prenen amb resignació. Carlos Issus, president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
Paciència i aquesta debada, que sembla que angoixa, el que hem de fer és pensar que això és el que toca cada any, això és el que tocaria. A banda d'això, els millores al Port de la Bonaigua per poder-lo passar no han deixat de fer-se, perquè ja fa molt temps que se'n parla i s'han d'anar fent.
Territori treballa per instal·lar en un futur a la C-28, al seu pas pel Port de la Bonaigua, un sistema automàtic per desencadenar allaus de forma controlada.
Gràcies, Sofia. Són 2:45. Doncs seguim parlant de les conseqüències de la meteorologia severa que hem tingut en aquests últims dies. Els pobles de Sils, a la comarca de la Selva, i a Castellfollit de la Roca, a la Garrotxa, ja porten 6 dies sense poder fer ús de l'aigua de l'aixeta, ni per beure ni per cuinar. El temporal de la setmana passada va acumular fang, pedres i herbes a la zona on hi ha els pous de Sils, mentre que Castellfollit va afectar les captacions subterrànies. Girona, Fèlix Martín, l'aigua aquí encara surt tèrbola, no?
Hola, bon dia, doncs ja no. La neteja i els tractaments que hi han fet han millorat molt la qualitat, si més no pel que fa a l'aspecte, però ara cal que les analítiques ho certifiquin i d'aquí que a Sils n'estiguin pendents. Des de l'Ajuntament han explicat al Catalunya al Dia que són controls molt estrictes que es fan d'una banda als pous de captació i de l'altra a la mateixa xarxa. Preveuen que aquesta tarda ho tinguin enllestit i puguin aixecar les restriccions.
Avui, diguem-ne que els paràmetres ja estan pràcticament fregant la normalitat i, per tant, els valors permesos per la normativa. Esperem que, de fet, en alguns sectors ja estem complint. Esperem que doncs, avui compleixi íntegrament. Puguem tenir, en aquest cas, el vistiplau de Salut Pública, que és qui supervisa tot el procediment i que és qui ens ha donat l'okay per poder aixecar les restriccions i, per tant, doncs, esperem que en les properes hores es pugui fer.
Tots aquests dies ha anat al poble un camió cisterna, des del qual 2 hores al matí i 2 a la tarda s'han pogut reomplir ampolles i garrafes. Això a Sils, a Castellfollit de la Roca. Confiaven que podrien aixecar les restriccions el cap de setmana, però no ha estat possible. A la companyia que fa el servei, els paràmetres ja els surten normals i només cal també el vistiplau del Departament de Salut. Per això confien que aquesta tarda, o com a molt tard demà dimarts, també ja podran recuperar el servei.
Més coses. El govern espanyol anuncia que crearà prop d'un centenar de noves places de jutges aquest any a Catalunya. 73 d'aquestes noves places seran per tribunals d'instància. Als antics jutjats i a l'Audiència de Barcelona també es farà una nova secció. Amb aquesta ampliació, la plantilla a Catalunya creixerà més d'un 10%. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, afirma que amb aquest anunci comença el camí per descol·lapsar la justícia. Anem, doncs, cap al Departament de Justícia. Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, es tracta d'un anunci important, encara que des de la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reclamen 187 jutges per poder funcionar bé amb la creació d'aquesta 91 places de nou. És un pas molt important perquè penseu que en els darrers 10 anys el Ministeri n'ha creat per tot Catalunya 65 en 10 anys. Com deia, serviran per començar a descol·lapsar la justícia, tot i que els usuaris no notaran els efectes fins d'aquí uns anys. No només hi haurà un reforç a la jurisdicció penal, sinó a totes, especialment a la civil. El conseller està convençut que amb aquest anunci hi haurà un abans i un després.
Aquest passar de 870 a 961 places s'adequa a aquelles necessitats que no només el govern de Catalunya, sinó també la sala de govern i també els operadors havíem identificat com a grans dèficits que teníem.
Perquè tot rulli, però, caldrà avaluar quins espais s'han d'adequar i quins treballadors més s'han de contractar. Uns càlculs que el Departament de Justícia encara no ha pogut fer perquè l'anunci d'aquesta ampliació de plantilla l'ha fet avui mateix Madrid. Tornem a sentir Espadaler.
Ara sé que hem començat, Sé que hem començat aterrant, sé que això tindrà virtualitat aquest any, sé que els últims 10 anys això no ha passat, i sé que això ho anhelàvem tots. I sé que això, al costat de les reformes que estem implementant, és un canvi molt fonamental en el servei públic de justícia. I que això sí que ens permet augurar que en un temps, evidentment, prudencial, perquè res canviarà de la nit al dia, anem a fer, evidentment, doncs, aquestes millores.
I per què aquest anunci es fa ara? Doncs perquè la nova llei d'eficiència judicial permet la creació de places de jutges i no cal crear tot un jutjat. Això vol dir que al Ministeri li surt 5 vegades més barat crear aquesta plaça.
Catalunya al dia.
A Lleida hi ha commoció per la mort violenta d'una veïna de la ciutat de 53 anys. L'autor seria el seu company de pis, un home de 65 anys, que ahir es va entregar als Mossos. Aquest migdia, mig centenar de persones s'han reunit en un primer acte de rebuig al crim. L'ha seguit des de Lleida l'Estela Bosons. Estela, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ha estat un minut de silenci que s'ha fet a la plaça de la Paeria.
Exacte, sí. Aquests que sentim són els aplaudiments que han posat punt final a l'acte encapçalat per l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, i altres representants institucionals que han acompanyat amics i familiars de la víctima. No hi ha hagut parlaments. Aquesta tarda a les 7 sí que es llegirà un manifest en una nova concentració de rebuig que es farà al mateix escenari davant de l'Ajuntament. Aquest migdia, a títol individual, una de les concentrades, l'Adriana, s'expressava d'aquesta manera.
Què és el que podem fer? Doncs mira, donar suport quan passen aquestes coses i venir i aviam si els governants o els que estan davant de tot poden fer alguna cosa més del que estan fent fins ara.
Mentrestant, l'home que hi hauria confessat els fets a la comissaria dels Mossos està acusat d'homicidi i pendent de declarar al jutjat. Segons la policia, tots dos compartien pis, però es descarta que hi hagués cap relació afectiva entre ells, ni ara ni anteriorment. Es continuen investigant, però, les circumstàncies i la motivació del crim. Per exemple, ens consta que estan recollint imatges de les càmeres de seguretat dels edificis pròxims al pis on van trobar el cos de la víctima, al carrer Ciutat de Fraga. Recordem que el consistori ha decretat 3 dies de dol oficial.
Gràcies, Estela. Bon dia.
Bon dia.
I fins demà no passarà a disposició del jutge, el conductor de 19 anys, que és el suposat responsable de la mort d'un ciclista a Subirats, a l'Alt Penedès. Va donar positiu a la prova d'alcoholèmia, també al test de drogues. És un accident que va passar ahir, quan el cotxe que conduïa aquest noi va xocar amb el ciclista, per causes que encara s'estan investigant, i per aquesta topada va morir aquest ciclista que tenia 56 anys. Amb aquesta víctima ja són 3 les persones que han mort a les carreteres catalanes des que va començar aquest 2026.
Catalunya al dia.
La plataforma que defensa la recuperació de la Casa Vallmanya, la residència del president Francesc Macià al municipi d'Alcarràs, al Segrià, ha portat l'Ajuntament i la Generalitat a la Fiscalia. Denuncien que les dues administracions poden haver incorregut en un delicte de prevaricació per omissió en no actuar per recuperar un immoble que es troba en un estat molt, molt, molt precari. Lleida, Pere Joan Álvarez, asseguren que hi ha perill d'esfondrament d'aquesta casa.
Exacte, sobretot després d'un període de pluges intenses que, segons els responsables de la plataforma, fan necessari més que mai intervenir per salvaguardar la integritat de l'edifici. Ferran Dalmau, portaveu de l'entitat.
Hi ha hagut un altre episodi de pluges intenses. L'estabilitat de la casa, doncs, és molt, molt, molt precària. El col·lapse pot ser imminent en qualsevol moment, i més amb aquests episodis tan continuats i tan llargs de pluges, i ja no tenim més marge per a l'actuació, i per tant avui obrim aquest pas.
L'entitat denuncia que l'Ajuntament d'Alcarràs ha incomplert els seus propis requeriments perquè el propietari de l'immoble apuntali l'edifici, i també en fan responsable la Generalitat després que l'edifici fos declarat bé cultural d'interès nacional.
Un minut, haurem arribat a 2:45 del migdia.
I ara us parlem del codi infart, que assegura una resposta sanitària ràpida quan hi ha un atac de cor. Doncs bé, el codi infart ha evitat prop de 2.600 morts durant els 7 primers anys des que s'aplica. És el que assegura un estudi d'investigadors de l'Hospital del Mar de Barcelona que ha analitzat dades de 100.000 persones que van tenir un infart entre el 2008 i el 2019 aquí a Catalunya. Purificació Barceló, bon dia.
Bon dia. La investigació demostra que en aquest període les morts per infart abans d'arribar a l'hospital es van reduir un 20% i la mortalitat 28 dies després de tenir l'infart va passar d'un 27% a un 19%. Una reducció que s'explica sobretot pels protocols d'atenció que inclouen el codi abans que els malalts arribin a l'hospital. És el que ha explicat aquesta emissora Elena Tizón Marcos, una de les responsables de la recerca.
A partir de la implantació del codi IAMC ha disminuït la mortalitat per infart a Catalunya fonamentalment en tot el que és l'etapa prehospitalària. Almenys s'han salvat a unes 2.600 vides a Catalunya.
I la investigació també porta dades sobre el perfil que tenen aquests afectats, no?
Sí, que ha canviat. Són més joves i amb més mal estat de salut general.
El perfil del pacient ha anat disminuint una miqueta l'edat i ha anat incrementant-se en els factors de risc cardiovascular. O sigui que tractem actualment pacients una mica més joves i amb més factors de risc, que fumen més, que tenen un perfil de colesterol pitjor, que tenen més hipertensió, que són més diabètics...
Davant els resultats, els responsables de la investigació recomanen mantenir i reforçar el codi infart, sensibilitzar encara més la població sobre la necessitat de prevenir les malalties cardiovasculars i també intensificar l'atenció postinfart per reduir-ne les seqüeles.
I ara parlem d'una altra investigació, també de l'àmbit mèdic, en aquest cas de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, que ha trobat una vinculació molecular entre l'esquizofrènia i el desenvolupament de demències relacionades amb l'edat, com ara l'Alzheimer. Tornem a Lleida amb en Pere Joan Álvarez. És un estudi que constata el que ja apuntaven altres investigacions, que és que hi ha una relació entre l'esquizofrènia i les demències, però ara, a més, es demostra que és una vinculació més important del que es pensava.
Exacte, i és que, tot i que fa dècades que estudis epidemiològics indiquen que les persones amb esquizofrènia tenen un risc dues o tres vegades superior de patir demència en l'edat adulta, fins ara no s'havien descrit mecanismes moleculars compartits que expliquessin aquesta vulnerabilitat. Sentim el doctor Xavier Gallard de l'IRB de Lleida.
No es coneix cap base molecular que associï els dos trastorns. En canvi, sí que hi ha molta evidència epidemiològica a tots els nivells, on les persones amb esquizofrènia tenen un risc molt més alt de desenvolupar demència, però no hi havia cap causa. Per tant, és el primer, en aquest sentit, que aporta llum amb això.
La investigació va més enllà. Així permet establir amb una simple analítica de sang si la persona amb esquizofrènia té risc de desenvolupar en una edat més adulta demències com l'Alzheimer.
Per a poder definir, per a poder trobar a nivell, amb plasma sanguini, amb una anàlisi de sang, per entendre'ns, aquest risc, i poder definir aquest risc amb una persona que pateix esquizofrènia, a la etapa mitjana de la seva vida, quin risc té, per les característiques del seu trastorn, de desenvolupar demència tipus Alzheimer, demència associada a l'envelliment, que amb aquestes persones també comencen més aviat.
L'estudi s'ha de validar a nivell d'assaig clínic amb analítiques de sang a persones amb esquizofrènia i amb demències relacionades amb l'edat, que podria estar enllestit com a molt en 5 anys. Una investigació que s'acaba de publicar també en una revista científica.
El sector audiovisual a Catalunya ha crescut un 6% l'últim any i ja arriba als 45.000 treballadors i els 9.000 milions d'euros de volum de negoci. Així ho indica el nou informe sobre el sector que el Departament d'Empresa ha presentat una setmana abans que comenci la fira ICE a Barcelona. És el saló líder a nivell mundial sobre la tecnologia audiovisual. Ens ho explica l'Òscar Callau.
Segons l'estudi, el sector audiovisual a Catalunya elaborat per l'Agència Acció, amb dades del 2024, les 4.457 empreses són un 7% més que l'any abans i mouen 9.120 milions d'euros, un augment del 6%. Unes dades que, segons el conseller delegat d'Acció i secretari d'Empresa i Competitivitat, Jaume Baró, confirmen que Catalunya és un hub audiovisual europeu de primer ordre.
Per la maduresa i el potencial econòmic que té el sector, per l'ecosistema que tenim generat, la feina del clàssic, projectes com pot ser el Media City, que transformarà les Tres Ximeneies, o el Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa. I tercer, Catalunya és un pol de generació i atracció de talent.
El creixement d'aquest sector industrial i tecnològic té de retruc conseqüències directes en el món de la creativitat i la cultura, segons el director de l'Institut Català de les Indústries Culturals, l'ISEC, Edgar García.
Cada cop ens estiguem acostumant a que hi hagi seleccions de pel·lícules en festivals de tipus A, que anem als Premis Europeus de Cinema, que per segon any consecutiu una pel·lícula catalana opti els Oscars, no? Si al final una mica posar, permeteu que posi l'accent més en el contingut.
Amb un pes equivalent al 3% del PIB a Catalunya, el sector audiovisual té una importància estratègica per al país, que es mostrarà amb una gran presència a la fira Integrated Systems Europe, que comença el 3 de febrer al recinte firal de Gran Via.
Una exposició al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera mostra la duresa de la vida dels refugiats de la Guerra Civil als camps d'internament francesos. Ho fa a través d'una vintena de dibuixos de l'artista Josep Bartolí, que ho va viure en primera persona. Amb la seva obra va denunciar la situació que es vivia en aquells moments. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
En Viena hay cuatro espejos.
L'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, mostra l'obra d'un artista que va ser testimoni de primera mà de la situació que van viure els refugiats que van travessar la frontera fugint de la Guerra Civil amb una barreja d'esperit de supervivència i d'esperança de trobar una nova vida. Ens ho explicava Miquel Aguirre, director del MUME, el Museu Memorial de l'Exili.
I en Bartolí va passar al coll de Malrem, cap a la Manera, cap al Vallespí, i d'allà el van internar a dos camps, el del Barcarès i el de Bram. I allà, com molts altres que estaven interns en els camps, alguns van escriure i els altres van dibuixar. I en aquest cas hi ha dibuixos de la vida als camps. No?
L'exposició l'ha comissariat Jordi Bartolí, fotoperiodista i nebot del dibuixant, que s'ha dedicat a recuperar-ne la figura. I és com una crònica dibuixada de la cruesa que es va viure en aquells moments, segons el director del museu, Miquel Aguirre.
Dels 25 dibuixos, que són les reproduccions que protagonitzen l'exposició, cada un d'ells és un reportatge en si mateix de diferents elements que tenen a veure primer amb la guerra i després amb l'exili, és a dir, la supervivència als camps, el dolor i l'horror de la gent que patia, diguéssim, l'internament, també el pas a l'exili, les lluites intestines de la República durant la guerra, el tema de la no intervenció de les potències occidentals a favor de la República.
Mi alma en fotografies i azucenes.
L'obra d'artistes com Josep Bartolí, del qual també es va fer la pel·lícula d'animació Josep, va servir per denunciar les atrocitats comeses durant i després de la Guerra Civil.
És un exemple dels molts intel·lectuals i creadors que en el seu moment, durant la guerra, es van significar políticament i es van comprometre i van convertir, diguéssim, la seva creació en un acte de polític. No? És a dir, Bartolí és sobretot una persona compromesa políticament, és una persona que converteix els seus dibuixos en elements, diguéssim, de reflectir la duresa i la cruesa de la guerra, però també denunciar, no?, la situació política que va viure la República durant la guerra i denunciar la situació dels refugiats que van patir durant l'exili.
L'exposició l'ha produït el Memorial del Camp de Ribes Altes en el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, que plega els espais d'un costat i l'altre de la frontera a través d'un treball conjunt.
Gràcies, Maria. I encara sobre trens, un parell de coses. D'una banda, Adif informa que a petició de la policia local s'ha interromput la circulació entre Caldes de Malavella i Girona. Això és una línia de regionals Barcelona-Girona-Portbou. És a causa d'un possible despreniment de terra sobre la via. I d'altra banda, la incidència que abans us avançàvem a l'R2 a Cunit, doncs bé, aquesta s'ha pogut restablir. Era un incendi a Cubelles que afectava la circulació en aquest punt, però ara insistim que Adif informa que s'ha pogut
pogut restablir la circulació de l'R2.
Esports.
I ara 5 minuts per l'actualitat esportiva en desconnexió per les 4 demarcacions aquí a Barcelona. Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem amb la Copa de Bàsquet, que s'ha sortejat fa una hora amb la presència de dos equips catalans. Són el Joventut i el Barça, i ha sortit com a cap de sèrie.
Sí, la Copa es jugarà del 19 al 22 de febrer a València. El Joventut s'enfrontarà a l'equip anfitrió, el València, el dijous 19 de febrer a les 6 de la tarda, i el Barça jugarà el divendres, dia 20, a les 9 del vespre, però encara no sap el seu rival. Serà l'UCAM Múrcia o bé el Baskonia. Tot depèn del partit de la Lliga CB pendent entre el Baskonia i el Gran Canària, que s'ha de jugar el pròxim 8 de febrer. Si l'equip basc perd, s'enfrontarà al Barça, però si el Baskonia guanya, serà l'UCAM Múrcia qui jugarà contra els blaugranes. Ha estat un sorteig prou satisfactori per a l'equip de Xavi Pasqual, perquè eviten el Madrid fins a la final. Pel que fa al Joventut, que jugarà contra el València, sentim Jordi Martí, director esportiu de la penya, fent valoració d'aquests quarts de copa.
El hàndicap és que és l'anfitrió, que segurament hi haurà tota la seva gent i un màxim de gent d'aquí de València, però alhora, primer partit, tota la pressió, que ara nosaltres, des de que han presentat la que Badalona és la BCL, doncs també això fa pressió, no?, de, per la BCL, doncs també esperem que aquesta pressió de Copa del Rei doncs els hi vingui en contra.
També als quarts de Copa de Bàsquet, el Madrid s'enfrontarà al Unicaja i la Laguna Tenerife, que jugarà contra el Baskonia o bé l'UCAM Múrcia.
En futbol, el Barça es manté líder a la Lliga amb un punt sobre el Madrid després de guanyar l'Oviedo 3-0.
Van marcar Dani Olmo, Rafinha i un golaç de tisora de Lamine Yamal, que va fer aixecar el públic del Camp Nou dels Seients. Hansi Flick, tècnic blaugrana.
Però sí, òbviament. Tothom l'ha gaudit al veure-ho. La gent del futbol li agrada això. Encantat. Feliç de que hagi marcat un golaç com aquest.
El partit va acabar amb un fort ruixat i fins i tot va caure pedra al Camp Nou. El president Joan Laporta va aguantar el xàfec a la llotja sense paraigua en una de les imatges del partit d'ahir. Un Laporta que va atendre el Club de la Mitjanit de Catalunya a ràdio i es va mostrar molt sorprès per la marxa del jove Dro.
Una sorpresa, perquè teníem acordat una altra solució per al Dro, que ja estava acordada a partir de que fes 18 anys, i sorprenentment el seu representant ens va dir que no podia complir el que havíem quedat.
El Barça espera tancar un acord amb el PSG per 8 milions d'euros. Laporta va assegurar que intentaran que el Barça femení jugui els partits de Champions al Camp Nou i que forçaran amb la Lliga que el dia de les eleccions, 15 de març, coincideixi amb el partit Barça-Sevilla a l'estadi. A la Lliga Femenina de Futbol, victòria del Badalona i el Camp del Madrid Club de Futbol 0-1 i empat a 0 de l'Espanyol davant el Tenerife.
I parlem ara de la Raider de Sabadell, Caral Castellet, que ha aconseguit el bronze aquest cap de setmana en una prova als Estats Units.
Era la superpipe de surf de neu en els X Games que s'estan fent a l'estació nord-americana d'Aspen. Domini en la primera baixada i tercera posició en la segona, que combinat asseguraven el bronze. La Raider sabadellenca suma així la quarta medalla en uns X Games, que és el principal esdeveniment d'esports extrems i d'acció, i en aquest cas d'hivern. El bronze s'afegeix a l'or del 2020, les plates del 2019 i 2022. Aquest nou podi de Castellet demostra també un bon estat de forma a poques setmanes perquè comencin els Jocs d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo, on ella farà la prova de halfpipe en snowboard. Castellet és l'actual plata olímpica en aquesta modalitat i serà la sisena participació olímpica de la Vallesana.
I acabem amb altres informacions d'altres esports.
S'estan fent els primers testos de la temporada de Fórmula 1 que aquest matí han començat en el circuit de Barcelona-Catalunya. L'escuderia McLaren, vigent campiona, ha presentat el nou disseny per a Monoplaça 2026, que pilotaran novament Lando Norris, el campió, i Oscar Piastri. Només 7 escuderies han completat aquesta primera jornada al circuit en un shakedown que ha liderat el Red Bull d'Isaac Adjar per davant del Mercedes d'Andrea Kimi Antonelli i l'Alpine de Franco Colapinto. A l'Eurocopa de futbol sala avui Bielorússia, Espanya, 6:15 de la tarda, i a Funchal, Portugal, comença l'Europeu de waterpolo femení. La selecció espanyola debuta contra Hongria a 6:00 de la tarda.
Catalunya al dia.
Qui em llegeix, m'aplaudeix o em vol penjar del pal de la bandera. Ningú deixo indiferent, tanta galeria, tanta gent. I d'una guisa...
L'actor Joan Carreras farà aquesta tarda a les 7 un monòleg que adapta el Cyrano, el clàssic d'En Maud de Rostand, reimaginant-lo en un context contemporani. Serà el Caixa Fòrum de Girona, dins d'un cicle que té el propòsit d'acostar a l'espectador una selecció dels textos teatrals més rellevants de la literatura dramàtica universal. Les entrades per aquest Cyrano de Joan Carreras d'avui estan exaurides, però hi haurà una altra oportunitat de veure'l al Caixa Fòrum de Tarragona. Serà el 10 de març. Ens tornem a sentir demà a la una del migdia, que acabeu de sobreviure aquest dilluns.
I com s'entén una cosa així? Doncs és molt fàcil d'explicar. Mentre uns em volen ensabonar, els altres, amb mala fel, em treuen la versió més cruel, que és la que realment em fa trempar.